Ara que en Joan deia això de la creu d'en Xavi, nosaltres som de l'època... Ara sí, culpa meva, Carola. Ara que en Joan deia això de la creu d'en Xavi, nosaltres que som de l'època que el pa es beneïa abans de dinar, que s'agafava el ganivet i es feia una creu al pa. Però estem parlant de fa molts anys, eh? De fa molts. Els forns Enric celebren el seu centenari. I, vaja, en el cas de Sitges, l'establiment d'Enric, sobretot, o del carrer Jesús, és... Vaja, si tinguessin un pati al darrere, allò es convertiria... La Vanessa, que hi ha a casa major, ens diu que sí, que allò es convertiria... Allò seria un èxit com una casa. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia de nou.
Vanessa Casamayor, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Si tinguéssiu un pati allà al darrere, això seria un èxit total, eh?
I tant. Hi ha un pati, però no es pot aprofitar com a tal.
Molt petit, eh? Molt petit. La Vanessa Casamayor és la directora comercial de Forns Enric, que celebra el seu centenari, i amb ella conversa la Carola. Carola, tu mateixa.
Gràcies, Vicenç. Vanessa, molt bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
A vosaltres per acceptar la proposta, i és que, clar, vam veure pels vols de Nadal que Forns Enric celebrava el seu centenari i ens va cridar l'atenció per diversos motius. El primer és perquè no estem gaire acostumats, en els temps que corren, a que una marca celebri 100 anys de vida. Quan veiem marques que obren, tanquen, neixen, moren, 100 anys de vida és molt. Jo no sé si hi ha un secret per això, és a dir, què hi ha darrere 100 anys de vida d'una marca, que a més, una marca pròspera i que va creixent, ja en continuarem parlant.
Doncs el secret, jo penso que... Per una banda és la passió per aquest món del pa que viu la família i la transmet a tots els seus equips. És una empresa familiar i és la quarta generació i la farina passa per les venes de tots. Aquest és l'ingredient principal, la passió pel negoci i la constància i el treball.
Mm-hmm. Clar, la passió per un producte... que d'alguna manera és un producte bàsic en l'alimentació, no? Ho ha estat sempre, és a dir, ara continuem sent panarres, no? Però en èpoques, diguem, de menys guany, no? O de menys, el pa és quelcom imprescindible, no? En la vida de qualsevol. Aleshores, també és veritat que el pa ha viscut una evolució molt gran, és a dir, si mirem la trajectòria dels 100 anys, d'aquests 100 anys de vida de Forn Enric, el pa... sempre ha estat present, però d'una manera molt diferent, no?
I tant. Quan va obrir el Wasabi, el primer forn va començar amb tres productes. O sigui, es basava en la barra de quart, la barra de mig i un pagès, potser, no? I eren els bàsics, no? El pa que no pot faltar cada dia a casa. Mica en mica, doncs, aquest negoci, aquest sector ha anat evolucionant, doncs, introduint noves farines, introduint ingredients addicionals en el pa, creant pans per ocasions especials, més enllà del pa que cobreix les necessitats bàsiques. Intentar fer del pa un producte una mica més gourmet, una mica especial, no?
Mm-hmm. Més exclusiu, i fins a dia d'avui que hi ha pans, realment anar a un forn de pa a comprar pa... pots representar un dilema, perquè la varietat de pans és tan gran que arriba un moment en una llaca es perd i aleshores aquest està fet amb farina de tal, amb farina de qual, és a dir, en tantes varietats que un es pot arribar fins i tot a perdre avui en dia en el món del pa, eh?
Sí, la veritat és que això també és un repte per nosaltres perquè has d'estar una mica a l'actualitat de la demanda també del client, ja... clients amb necessitats i dietes especials que busquen pues, també cobrir aquestes necessitats. Per aquí has de donar resposta i investigar i intentar introduir doncs, aquestes novetats, sent també fidel a la tradició, no? Perquè sempre hem volgut respectar la manera tradicional de fer el pa, però sense perdre comba, no? de com evoluciona el sector.
Clar, perquè la barra de quart continua existint, la de mig continua existint i entenc que hi ha clients que són fidels a aquestes barres, eh? Malgrat que després puguem caure en temptacions de pans més gourmet, com ara comentaves, no sé si al final el producte més venut continua sent la barra de quart.
Sí, evidentment. Al final també tenim un client que és el client de diari de l'entrepà. Pels nens és un producte bàsic, no és un pa... que també al ser més neutre doncs, et combina amb qualsevol ingredient i doncs, és el fons d'armari, que podem dir, dels pans i és el de les ventes.
I no sé si és un món finit o és un món infinit, en el sentit de que al final el pa és pa, no? És a dir, entenc que per molts ingredients que un li pugui afegir o canviar farines, etc., entenc que la base del pa és la base del pa, no? És a dir, la farina, l'aigua... I a més, ho hem vist perquè, per exemple, durant el confinament, un dels productes que es va esgotar a tot arreu va ser la farina, entre altres qüestions, perquè la gent es va posar a fer pa a casa d'una manera gairebé estranya, no? És a dir, gent que en la vida s'havia plantejat fer pa es va començar a fer pa a casa. Per tant, no sé si és un món finit que arriba un moment en què s'acaba, no? I un ha de tornar una mica com a l'origen, no? A la base de tot, que és aquesta farina, aquesta aigua...
Bueno, la base sempre serà la mateixa, no? Pots anar canviant els tipus de farines, però el procés d'elaboració del pa, tot i que pots introduir doncs, diferents tipus de repòs, més o menys temps de fermentació, això et farà canviar textures, sabors, aromes... O sigui, amb la mateixa base, fent les coses d'una manera o d'una altra, el producte resultant pot variar força, no? Aleshores, jo crec que la gent també, durant la pandèmia, que no sabíem què fer amb tantes hores a casa... també ens ha obert aquest món d'experimentar i jo crec que en part també ha posat en valor la feina d'un bon forner, no? Del secret de fer un bon pa, que no és una tasca fàcil. No? Finit, no finit, jo crec que allà on ens vulgui portar la imaginació i les ganes de fer coses noves, però els bàsics sempre són un èxit, sí.
Ara parlaves d'aquest posar en valor, no? És veritat que la competència, els forns de pa, no? Els forns de pa tradicionals, com podia ser Forns Enric, que a més amb la història que té, amb la tradició que té, ara és molt gran, perquè trobes pa realment a llocs, en alguns casos fins i tot inhòspits, que mai diries que podries trobar una barra de pa. I no sé com es lluita contra això, no? Òbviament entenc que defensant una qualitat i un procediment, no? I una manera de fer més artesanal, entenc en el vostre cas, però clar, és veritat que us surt competència en llocs que potser no imaginaríeu.
Sí, sí, al final pots trobar una barra de pa, com tu dius, a qualsevol lloc. La nostra força en aquest sentit és defensar el nostre tipus de pa. És un pa, doncs, com et deia, amb fermentacions llargues, amb un procés molt acurat, fet a mà, fet cada dia i també en especialitzar-nos en aquests tipus de pans diferents, perquè al final el que pots trobar a qualsevol lloc doncs, és el bàsic, no? I per cobrir altres necessitats o per donar-te un caprici o per fer un sopar especial és on podem marcar aquí també la diferència, no?
El preu del pa ha pujat força, també, això també ho hem notat. No sé si els clients també es queixen, no? I això també ho fa més difícil aquesta lluita contra aquesta competència. Moltes vegades aquest pa és bastant més econòmic, no?
Sí, el preu no té res a veure, però clar, ni les farines tenen res a veure ni el procés té res a veure. Al final el client té un ventall on triar i té la llibertat d'escollir segons... El que també espera trobar i el que està a l'abast de la seva butxaca, no?
Un altre dels motius que ens va cridar l'atenció, com vam veure jo del centenari, que d'alguna manera ens va motivar a posar-nos en contacte amb Forns Enric, en aquest cas amb la directora comercial, amb Vanessa Casamayor, és el fet de que Forns Enric té una llarga tradició, 100 anys de vida, és una marca, per tant, històrica i que té moltes coses a explicar, però és una marca que no és sitgetana, no neix a Sitges. Però, tot i així, sentim, o com a mínim des de Sitges, la sensació que tenim és que hi ha una aposta per aquest municipi i d'alguna manera s'ha creat algun vincle especial, perquè és que ja són tres establiments els que Forns Enric té oberts a Sitges, un fa recent, un fa poquet, aquest del Passeig Vilafranca, que es va obrir ara a finals del 2021, no? El juliol, perdó, l'estiu del 2021, l'altre és el del carrer Jesús, que comentàvem ara que sempre té cua, no? I l'altre és el de Camí del Pla, allà a la zona de Proelles, que haig de dir que fora que és un lloc un lloc més de naus industrials, està sempre pleníssim de gent, vull dir que és un lloc també amb molt de seguiment. No sé si és que hi ha una aposta o la sensació que veiem des d'aquí és que hi ha una aposta clara d'aquesta marca per aquest municipi.
Home, en el moment en què fa ja crec que 10 anys, 11 anys, que es va traslladar l'Obrador aquí a Sitges, l'aposta va ser clara. La família també viu aquí, va ser una decisió entre negoci i familiar, no? Perquè la idea també era sortir d'un territori molt explotat com era Barcelona, on ja teníem 8 botigues, i poder créixer cap al sud una mica. I Sitges ens oferia doncs, un lloc estratègic a nivell de clima, a nivell de situació també geogràfica, al mig de la distribució, no? Que poguéssim arribar a tots els nostres forns amb el pa recent, perquè el nostre compromís també, com el fem de diari i surt de l'obrador, és arribar on realment podem assegurar la qualitat del pa, no anar pues, a llocs on ja el transport et suposaria una pèrdua d'aquesta qualitat.
Uh-huh. Un obrador que està en aquest establiment de Proelles, allà de Camí del Pla, que clar, entenc que d'entrada jo neix com un obrador, però és un obrador que s'ha anat transformant també en forn, diguem, més habitual i fins i tot amb taula i servei, com igual que el del carrer Jesús. I amb èxit, jo no sé si això ho preveieu o no era previst, ha estat una mica sorpresa.
Sí, sí, la veritat és que es va obrir com a obrador i vam dir, bueno, ja que estem aquí, doncs va, posem un despatxet de pa, a veure què tal, i al cap d'uns mesos bueno, estava desbordat. Evidentment, la perspectiva no era que funcionés com estava funcionant. Jo crec que també el secret és que aquí tens facilitat per aparcar, sobretot en època de pandèmia, que gairebé sortíem de casa amb el cotxe al lloc i tornàvem a casa, doncs ens va funcionar també molt bé. Així com altres establiments han sigut més afectats, doncs aquest, per sort, per aquest motiu, doncs també ens ha assegurat un funcionament més regular. I sí, sí, realment va ser una sorpresa, no va ser una aposta de dir, vinga, aquí ens fiquem que segur que ho patem, no? I sí, sí, la veritat és que s'ha consolidat força bé.
Uh-huh. Un establiment que funciona molt bé els caps de setmana, entenc que més perquè és una zona molt de pas d'anar a fer esport, no? De caminar, etcètera. No sé si, clar, és veritat que el juliol es va obrir aquest tercer establiment al Passeig Vilafranca, però no sé si fins i tot hi ha plantejaments o idees de creixement encara més aquí a la vila o tres forts ja, diguem que ja hauríem cobert el cupo, eh?
Mai podem dir que no, perquè estem molt a gust aquí i també el que deies de que ens sentim arrelats i ens sentim molt ben rebuts, la veritat, i allà on estem intentem també implicar-nos amb la cultura i amb les festes del poble, intentem fer productes també per quan se celebren carnavals, quan se celebren festes així populars.
Clar, de fet, és veritat que Forns Enric participa, per exemple, en aquesta gincana del Festival de Cinema, és a dir, participa, per tant, d'alguna manera s'integra, no? Fa aquest producte sempre per carnaval, un producte específic, és a dir, i aquesta, d'aquí una mica també aquestes ganes de parlar amb aquesta marca, no? Perquè sentíem d'alguna manera que hi havia una voluntat de vincular-se al municipi més enllà de pel pur fet de tenir l'establiment, no? Sinó de crear un vincle emocional amb la gent, que no sé si també és part del secret, no? Que una marca generi vincle emocional amb el ciutadà o amb el vilatà.
Sí, jo crec que sí, perquè al final també fas que el client s'hi senti identificat, no? amb aquell producte o amb aquesta marca, perquè bueno, el sorprèn, sempre tens alguna cosa que dius, ostres, això no m'ho esperava, no? A part del croissant, la barra de quart, que diem que són els bàsics que esperes trobar, doncs tenir alguna xispa, algun producte que et sorprengui i que no.
Vicenç, jo no sé si ets panarra.
Soc poc panarra, però sí que m'han cridat l'atenció dues coses. Una, que ara ho comentàvem amb l'Albert, i li podríem dir a la Vanessa que el calendari de les tradicions s'ha avançat. Perquè ara ja tenim panellets molt abans de Tots Sants.
Sí.
Tenim bunyols de Quaresma molt abans de Carnaval i no sé si això és una estratègia comercial o veritablement si la clientela demana ja aquests productes tan bon punt ha passat la festa anterior i ja esperen el dolç tradicional o la menja tradicional de la festa que ha de venir, Vanessa.
Aquí, a nivell comercial, tenim la sensació que sempre estem de festa, sempre estem de diada. Ara hem sortit de Reis i dius, ja està aquí Sant Valentí, ja està aquí Carnaval, ja està aquí la Pasqua i sempre estem pensant en diades. I és cert que el client sovint espera trobar les coses abans i fins i tot després, o sigui, passat panellets, ens segueixen demanant panellets. Crearem addicció.
I em quedaria aquella clàssica, perquè ara ja no... Jo diria que a poques cases es deu fer. Però, Vanessa, si has d'escollir, pa amb oli i sal, pa amb xocolata o pa amb vi i sucre?
Doncs et diria pa amb oli, sal i xocolata. El contrast de la sal i la xocolata, no sé si l'heu tastat, però per mi és... em recorda la infantesa i és una combinació per mi ideal.
I en canvi, com dèiem, difícilment, jo diria que poques persones hi pensen en això, com, què et diré, un, allò a mitja tarda per berenar, o com a mínim abans que era un clàssic, i resulta que des d'un punt de vista nutritiu, Carola, i amb això encara ens ho podràs dir, una bona xocolata, un bon oli i un bon pa, no hi ha discussió. No dic cada dia, però...
No, són aliments clarament, diguem, acceptables dins del món nutricional.
I en canvi...
Probablement ara que un nutricionista exigent et diria cada dia no, eh?
Cada dia no. Però sí que és cert, Vanessa, que em sembla que hem convertit gairebé qualsevol menja en unes postres, no? Volem coses més, no sé si dir, més vistoses, més dolces, més espectaculars de vista que un humil tros de bon pa amb oli, sal i xocolata.
Sí, home, al final també mengem molt pels ulls i a vegades t'entra per la vista un producte doncs, que està decorat d'una manera o que té un acabat amb fruita o que té, evidentment, i també a la varietat està el gust.
Ens ho has posat...
Un bon tros de pa per berenar, sens dubte.
Ens ho has posat molt bé. On acaba el forn i on comença la pastisseria? I si en algun moment... Esclar, amb 100 anys les coses han canviat molt, no cal ni dir-ho, però sí, el forner cada vegada està més temptat de fer producte de pastisseria perquè el client vol alguna cosa més que no sigui pa, encara que el pa es pugui oferir en tantes varietats diferents.
Sí, la pastisseria va començar sent una mica un producte molt reduït a la nostra oferta perquè quan ens dediquem al pa, vam néixer del pa i és el nostre core del negoci, però... El client ens ha anat demanant, i des de cara al cap de setmana o per un aniversari, i a partir d'aquí doncs, també s'ha anat especialitzant més l'obrador de pastisseria en fer peces més petites, perquè també arrel de la pandèmia també buscàvem... Ja no ens podem juntar tants, no? O mira, és que són quatre i a cadascú li agrada una cosa diferent. Doncs peces molt petites funcionen molt bé ara i coses que abans no es feien perquè no hi havia tanta demanda.
Mm-hmm. Jo no sé si també aquí és interessant que justament en aquest món que vivim ara, en aquest moment on d'alguna manera s'intenta cada vegada més, i entenc que amb encert fomentar hàbits de vida saludables, no? I hàbits alimentaris saludables, en aquí d'alguna manera el forn de pa agafa més pes i més valor davant justament de la pastisseria, no? Que potser, malgrat sigui una pastisseria artesanal, no? Res a veure amb la bruixeria que poguessis comprar en un supermercat, aquí el forn de pa, no? I un bon pa de qualitat amb farines bones i de qualitat agafa fins i tot més pes i més valor, no?
Sí, la veritat és que, per exemple, hi ha berenars que potenciem també de cara als nens o pans que potenciem de cara als nens o a la gent gran, doncs, que no tenen sucres o que tenen olis en lloc de greixos, buscar aquest tipus de producte que està basat en uns ingredients ja més saludables i en un procés d'elaboració més saludable. Intentar baixar també els sucres dels dolços. Al final elabores els productes pensant també pues, que l'impacte nutricional sigui més positiu.
Ara ens ha entrat una gana a tots,
sí, no?
Perquè a 10:45 ens prendria un croissant.
Jo m'he quedat amb la llesca de pa, l'oli i la xocolata, eh?
També.
Que no ve el cas, però si haguéssim entrevistat a una de les tantes dependentes o dependents del forn i a veure com s'ho maneguen i com ho gestionen. Quan a 4:45 de la tarda arriba el que arriba...
La manada, sí.
La manada, eh? I tots alhora demanem coses diferents i tot s'ha de posar en un cert ordre, i més en època de pandèmia. Això també té tant de mèrit com fer el pa, com fer els pastissos, com tots aquells i aquelles que estan al forn treballant. Vanessa, gràcies per compartir aquest centenari amb nosaltres.
Res, a vosaltres, molt de gust.
Gràcies, Vanessa.
Carola, gràcies. En no res, tornem a saludar la Carola perquè anem cap al CAP.